La reducció de la jornada laboral marca les mobilitzacions del 1 de maig. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Salaris més alts, solucions a la crisi de l'habitatge i, sobretot, posar calendari a la reducció de la jornada laboral promesa pel govern espanyol. Aquests són els grans eixos de les manifestacions d'un dia dels treballadors marcat pel conflicte a Gaza i per la campanya electoral. Barcelona, Mireia Sala.
Sí, la manifestació de Barcelona ha reivindicat treballar menys hores, amb més qualitat i millors salaris, i ha fet una crida als líders internacionals perquè aturin el genocidi a Gaza. A més, s'ha instat la ciutadania a anar a votar les eleccions del 12 de maig perquè hi hagi un govern d'esquerres per tirar endavant les reformes progressistes.
Els pròxims minuts connectarem també amb les manifestacions de Tarragona, Lleida i Girona, on avui s'hi han fet sentir reivindicacions d'un 1 de maig que Madrid ha tingut encara molt de ressaca de la decisió de Pedro Sánchez de no dimitir com a president del govern espanyol. Madrid, Paula Brujats.
Sí, els líders de la UGT i de Comissions han convertit la manifestació en un acte de suport explícit a Sánchez a les seves polítiques i han carregat també contra el PP, Pepe Álvarez i Unai Sordo.
Doncs no podem sentir ara mateix els representants sindicals de Comissions Obreres i la UGT. En tot cas, ho podrem fer els pròxims minuts, el dia que el BBVA ha fet pública la seva oferta pel Banc Sabadell, que passa per pagar un 17% més del que val a l'entitat catalana a la borsa. Mentrestant, a Perpinyà, la mobilització del 1 de maig ha estat un clam contra l'extrema dreta en una ciutat governada pel regrupament nacional que aspira a guanyar les eleccions europees a França. Perpinyà, Laura Bertran.
Efectivament, malgrat la voluntat dels sindicats de portar el seu missatge laboral, com cada 1 de maig, la presència de l'extrema dreta a Perpinyà avui ha estat sobre totes les boques.
Tot això en un dia en què ens hem despertat amb la mort d'un dels grans de la literatura mundial de les últimes dècades.
And I realized at a certain point that I was talking every day to the dead as much as I was to the living.
Ha mort Paul Auster, tenia 77 anys i en feia un que es tractava de càncer. El seu traductor al català, Albert Nolla, n'ha destacat això a Catalunya Informació.
El misteri, la narrativa, el ritme narratiu, era un mestre, no?
Mentrestant, al món, als Estats Units, enfrontaments importants entre manifestants pro-palestins i grups pro-israelians a la Universitat de Califòrnia. Mentre la Casa Blanca continua pressionant Israel per intentar aconseguir una treva a Gaza, corresponsal Roser Oliver.
Blinken és avui a Israel per reunir-se amb els líders del país. Malgrat que Netanyahu ha anunciat que entrarà a Rafah, tant si hi ha treva com si no, el secretari d'Estat nord-americà insisteix en convocar un alto al foc immediat.
Els esports amb la veu a punt. Ricard Isidro, què destaquem?
Doncs estem pendents un dia més del Barça femení. Aquesta tarda rep el Madrid Club de Futbol a les 6 en un partit pendent de la 25a jornada de Lliga. Un triomf blaugrana deixaria l'equip a només un punt del títol quan encara faltarien 15 per disputar-se.
I avui és festiu, però cau entre setmana. Per tant, què està passant a les carreteres, Mariluz García?
Bon dia, doncs que hem tingut un matí molt tranquil a les carreteres catalanes, només hi ha hagut un parell d'accidents i també les manifestacions del 1 de maig. Ara només hi ha cua a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, de Calella a Sant Pol de Mar, en sentit sud, a causa d'un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Pel que fa al balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit, en aquests 4 mesos de l'any han mort 35 persones en 33 accidents a les carreteres catalanes. Això significa una reducció del 31,5% respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa els ferits greus han estat un 9% menys que l'any 2023.
A la tienda bitxí.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Un temps marcat perquè continua arribant aigua als embassaments catalans després de les precipitacions dels últims dies, i avui el sistema Ter Llobregat ha recuperat el llindar del 20% que no es veia des de la tardor. Són bones notícies que, a més, han de continuar, Francesc Mauri.
Bona tarda. Doncs sí, sens dubte són molt bones notícies. No ens treu d'una situació que continua sent notablement complicada, però efectivament hem tancat un abril de luxe pel que fa als últims 10 dies, amb pluges que els darrers 5 han estat molt quantioses. Aquesta tarda s'han de reproduir, ja n'hi ha a hores d'ara, a diversos indrets de la meitat nord de Catalunya, i els ruixats i tempestes més importants important s'esperen al Pirineu Oriental i punts del nord-est.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:05. D'un 1 de maig centrat en la reducció de la jornada laboral i la defensa del poder adquisitiu com a principals reivindicacions d'aquest Dia dels Treballadors. Centenars de persones han secundat les mobilitzacions dels sindicats, sobretot a les marxes unitàries de Comissions Obreres i la UGT. A la manifestació de Barcelona, que ha baixat per Via Laietana fins a Foment del Treball, també s'ha denunciat el genocidi a Gaza. Aquesta marxa l'hem seguit des d'una unitat mòbil amb en José Antonio Muñoz i la Mireia Sala. Mireia, bon dia.
La manifestació ha plegat centenars de persones i ha recorregut el tram inicial de la Via Laietana fins a la plaça Antoni Maura. El líder de Comissions Obreres, Javier Pacheco, que portava una samarreta en suport de Palestina, resumia així les reivindicacions d'aquest 1 de maig.
Cridem els treballadors i les treballadores per la plena ocupació, per la defensa de la democràcia, per reduir la jornada, per un sostre per tothom i per poder garantir que a Catalunya governen de nou les esquerres en solvència.
El líder de l'UGT, Camil Ros, ha insistit en la reducció de la jornada laboral.
És el camí de la reducció del temps del treball cap a la jornada laboral primer de 35, 32 i els 4 dies per setmana. I ens diran que això és impossible. El mateix ens deien quan el salari mínim interprofessional estava a 600 euros i el demanaven a 1.000.
A la manifestació hem vist banderes palestines i al final en els parlaments s'ha demanat aturar el genocidi de Gaza. També s'ha fet una crida a la participació en les eleccions del 12 de maig.
Això a la capital, a la resta del país, la jornada reivindicativa ha servit per visibilitzar situacions conflictives de cada zona. A Tarragona s'ha posat l'accent a la negociació als sectors més precaritzats i al dèficit de la Guàrdia Urbana. A Lleida s'ha retret un augment de la precarietat dels convenis laborals i a Girona s'ha expressat la necessitat de diversificar l'economia més enllà del sector del turisme. Aquestes marxes les han seguides la Carla Chavarria entre Joan Álvarez i la Núria Pereira.
A Tarragona, la manifestació convocada per Comissions Obreres i UGT ha plegat unes 500 persones. Ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco per acabar davant la seu dels sindicats a la Rambla Nova. Joan Llort és el secretari general d'UGT que comenta alguns dels conflictes laborals que més els preocupa.
Nosaltres estem ara entrant a negociar el sector de la química, que veurem com responen, i és una problemàtica que tenim damunt de la taula. I després tenim els sectors dels psicòlegs, que a més estan fent aquestes feines quan no troben psicòlegs, gent a inferiors categories, per tant hi ha d'haver més professionals i com no, el tema de l'ensenyament.
Aquesta tarda a les 6 tindrà lloc una nova manifestació, aquesta convocada per la CGT i altres sindicats i col·lectius.
A Lleida, la manifestació unitària de Comissions Obreres i UGT ha comptat amb la participació d'unes 400 persones. Els sindicats han denunciat que a Lleida es treballa més hores i es cobra menys que a la resta de Catalunya. Sentim José Luis Águila d'UGT i Cristina Rodríguez de Comissions Obreres.
Treballant menys i guanyant més, serem més productius i ficarem els treballadors al centre del món. Més treball, més retribució. Nosaltres volem menys jornada laboral i més retribució.
Hem de tenir en compte que s'han mort 20 persones treballadores aquest any a Lleida i ahir es va morir un treballador a Rial. Per tant, tenim la taxa de mortalitat més gran de tot Catalunya.
La CGT s'ha manifestat a banda també pel centre de la ciutat.
A Girona, més de 500 persones s'han manifestat pel centre de la ciutat durant poc més d'una hora. Els sindicats han reclamat diversificar l'economia de les comarques gironines perquè no depenguin tant del turisme i regular el sector perquè sigui més sostenible. Sentim Belén López, de Comissions Obreres.
I en aquesta transformació, que la gent treballadora no es quedi penjada, que se'ls acompanyi cap a altres sectors productius, que siguin més respectuosos amb el territori, que generin ocupació més estable, més de qualitat.
La manifestació ha acabat a la plaça del Vi i un cop finalitzada s'hi han tornat a veure grups de ciclistes, que són el principal turisme a la ciutat de Girona.
Doncs això és el que hem anat seguint a Catalunya. Mentrestant, a Madrid, més enllà de les reivindicacions laborals, aquest 1 de maig ha estat marcat per la no dimissió de Pedro Sánchez. Els líders sindicals han donat suport al president espanyol, ho han fet sense fissures i han carregat també contra el Partit Popular. Ho han fet acompanyats de diversos ministres que s'han sumat a la marxa pel centre de Madrid. Anem cap allà. Paula Bruixats, bon dia.
Bon dia, sí, un 1 de maig més polític que mai, amb crítiques directes de la UGT i de Comissions cap al PP. Pepe Álvarez i Unai Sordo s'han fet seva l'ofensiva de Pedro Sánchez.
Merece la pena que tengamos este gobierno, que es el que va a posibilitar que la COE se siente a negociar.
El Consejo General del Poder Judicial no es una asociación de petanca. Hay que renovar la justicia.
Entre la crítica política, aquí també s'ha fet sentir la principal reivindicació, la de treballar menys hores, i la ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha compromès a arribar a un acord abans de l'estiu.
Vamos a reducir la jornada laboral, que vamos a trabajar menos, que vamos a mantener el salario para vivir mejor. Lo vamos a hacer.
Díaz ha aprofitat el dia d'avui per alertar també del risc que pot suposar una concentració bancària amb la fusió entre el BBVA i el Sabadell. Ha advertit que pot comportar una reducció de la plantilla i ja ha avisat que suposarà a un possible expedient de regulació.
Doncs precisament el BBVA, que ja ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la seva proposta per fusionar-se amb el Sabadell. I aquesta proposta es tractaria d'una fusió per absorció i el pagament no seria en efectiu, sinó a través d'un intercanvi d'accions, Glòria Marín.
Sí, concretament l'entitat basca proposa intercanviar 4,83 títols del Sabadell per cada acció del BBVA i una prima del 17% sobre l'última cotització. L'oferta també preveu que la vicepresidència de la nova entitat recaigui en un dels directius del Sabadell, que també tindrien assegurats 3 càrrecs al Consell d'Administració. I pel que fa a la possible pèrdua de llocs de treball, el comunicat es diu que no preveuen mesures traumàtiques. Ahir, però, diversos analistes advertien que aquesta operació podria comportar la retallada d'un 30% de la plantilla resultant de la fusió i el tancament de gairebé una de cada 3 oficines. La proposta del BBVA inclou, a més, la voluntat de mantenir la marca Banc Sabadell en aquells territoris o negocis on pugui tenir un interès comercial rellevant.
I en tot aquest context, una part de la campanya per les eleccions del 12 de maig s'ha traslladat avui en aquestes mobilitzacions que us expliquem per l'1 de maig. Esquerra Republicana, el PSC, els Comuns i una delegació de Junts han participat a la manifestació que han convocat la UGT i Comissions Obreres al centre de la capital. Ho ha seguit en Jordi Corbalan.
La manifestació del 1 de maig ha centrat el matí de campanya dels candidats dels partits d'esquerres. El republicà Pere Aragonès avisa que si governa Junts tornaran les retallades.
Si volen la llibertat d'aquest país, no poden votar els de les retallades, perquè si voten els de les retallades, si tornen els de les retallades, tornaran les retallades. I no volem tornar a esperar 10 anys i a tenir una presidència republicana per haver-les de revertir.
Abans de visitar per sorpresa aquest migdia amb Pedro Sánchez la Fèria d'Abril del Fòrum, el candidat del PSC, Salvador Illa, ha promès cogovernar amb els agents socials.
Si sóc president, hi haurà cogovernança amb els agents socials, amb els sindicats, no només per millorar la financiació, sinó també per millorar l'eficàcia dels serveis públics, no? Aquest és el nostre objectiu, la cogovernança amb els agents socials.
I Jéssica Albiach demana el vot per als comuns per blindar les millores laborals que ha impulsat el seu espai polític des del govern de l'Estat.
Una crida a totes aquelles persones, doncs, que no tenien feina i ara en tenen, totes aquelles persones que tenien un contracte temporal i ara tenen una feina estable amb un contracte indefinit. Això ha sigut gràcies a la reforma laboral que ha impulsat Yolanda Díaz, malgrat que Esquerra Republicana va votar en contra.
I després d'una aturada de 2 dies per la mort de la seva mare, Carles Puigdemont ha reprès avui la campanya des d'Argelers amb dures crítiques contra els últims moviments de Pedro Sánchez. Marta Corbalan.
El candidat de Junts ha demanat a Pedro Sánchez que, si realment vol impulsar una regeneració democràtica, comenci fent neteja a casa seva, dins del seu govern i dins del PSOE, i ha ironitzat que els socialistes vulguin ara liderar aquesta regeneració.
El PSOE de Felipe González, el PSOE d'Alfonso Guerra, el PSOE dels Gal, de tota aquella corrupció que va arruïnar les esperances democràtiques ja als anys 80. I què han fet aquesta gent? Encara són militants del PSOE. És a dir, que el PSOE dels senyors Felipe González, Alfonso Guerra, és el que diu que ara vol fer una regeneració democràtica, mans a la cartera ràpidament.
Puigdemont ha comptat amb el suport, entre d'altres, de l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha criticat els socialistes per defensar la regeneració democràtica després d'haver-li arrabassat l'alcaldia amb el suport del Partit Popular.
I aquest senyor que diu que la política s'ha de regenerar i el senyor Illa no es posen vermells. Com han aconseguit el poder a Barcelona? Com l'han aconseguit? Es fa famós el dir que han fet un colloni.
Doncs precisament el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha parlat avui sobre si és possible que el seu partit doni suport a una eventual investidura de Salvador Illa. Això de fer un collboni que deia Trias, Arnau Maimó.
En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, Fernández ha dit que aspira a tenir la clau de la governabilitat catalana i ha deixat clar que no pactarà amb els socialistes si abans no trenquen les seves aliances amb l'independentisme tant a Catalunya com a Madrid.
No donarem suport a un partit que després pacta amb Esquerra i amb Puigdemont. És que no ho farem. És inviable. si continuen els seus acords amb Sánchez, entre Sánchez i Puigdemont i Esquerra Republicana, amb nosaltres que no hi comptin.
El PP ha descartat cap pacte ni amb Junts ni amb Esquerra.
Mentrestant, aquest primer de maig, en aquesta clau més política, ha estat de màxima tensió a Perpinyà, la Catalunya Nord. I això perquè la ciutat acull avui la concentració sindical i de l'esquerra política i un míting de l'extrema dreta de Marine Le Pen, el regrupament nacional, de cara a les eleccions europees en el seu feu principal, que és la capital nord-catalana. Anem cap allà, Laura Bertran.
Aquest Dia Internacional dels Drets dels Treballadors a Perpinyà ha començat a 9:45, plaça de Catalunya, per una manifestació sota la pluja que haurà reunit unes 2.000 persones, no totes vingudes de Catalunya Nord. N'hi havia també del nord, de Narbona, però també del sud, Girona i Barcelona. Malgrat que els sindicats sempre han volgut donar a la jornada un caire reivindicatiu a favor dels drets laborals, ningú ha obviat l'excepcionalitat de la jornada d'avui. I és que a partir de 2:45 d'aquesta tarda, el reagrupament nacional, el partit d'extrema dreta francès, té previst anunciar els 35 primers noms dels seus candidats a les eleccions europees del 9 de juny. Si han triat Perpinyà per fer aquest acte és que es tracta de la ciutat més gran governada per aquest partit. Els principals protagonistes del míting són Louis Alliot, el batlle de Perpinyà, Marine Le Pen, la històrica dirigent, i Jordan Bardella, l'actual líder de l'RN i que encapçalarà la llista per les pròximes eleccions europees.
Ara passa un minut d'un 2:45, farem una pausa per la publicitat, serà només un minut i a la tornada parlem d'un altre dels protagonistes dels noms propis del dia, que és Paul Auster, que ha mort avui després d'un any de lluita contra el càncer.
Catalunya migdia. Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
El proper 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'obriran de 9 de maitín en Tasguei de la Vespada. Se vos saber on has de votar, consulta la carta censal que recebràs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conduir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Catalunya migdia, amb Joan Bota.
I com us dèiem, avui ens hem despertat amb la mort als 77 anys de l'escriptor Paul Auster, que tenia càncer de pulmó i que ha mort després d'un any de lluitar contra aquesta malaltia.
It's been a long life writing all kinds of things. Poems, essays...
Considerat un dels creadors de laberints literaris més important, a Auster se li va diagnosticar aquesta malaltia que us dèiem fa poc més d'un any. Des d'aleshores s'havia apartat de la vida pública. Però malgrat això, no va haver de parar de publicar i, de fet, va poder fer aquesta seva última novel·la, que era Baumgartner, Montse Pujol.
Sí, l'autor considerat un gegant de les lletres i que ha atrapat amb el seu estil milions de lectors, deixa títols com la trilogia de Nova York, Bogeries de Brooklyn, Ciutat de Vidre o 4321. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'editora d'Edicions 62, Pilar Beltrán, l'ha descrit com un dels grans autors contemporanis, sobretot molt estimat a Europa.
Un dels grans clàssics contemporanis americans, unes novel·les que aposten per una arquitectura i, vaja, i per l'enginy i el deixar-se portar per la fabulació, i em sembla que quedarà com un dels grans de la literatura que més tenia un gran èxit a Europa.
El director del programa de Catalunya Ràdio Ciutat Maragda, David Guzmán, l'ha qualificat també de gran mestre de la fabulació.
Paul Auster per mi ha estat potser l'últim gran escriptor de la postmodernitat, en el sentit de l'escola americana de Pynchon, de Barthes, de Cooper i companyia. Ha estat un mestre de la fabulació des dels primers llibres, amb aquella trilogia Nova York com a bandera, però també per citar alguns títols, em ve al cap el Leviatán, el Palau de la Lluna, tot el cicle de novel·les de Brooklyn, que en té unes quantes, o fins i tot 4, 3, 2, 1.
La seva obra ha estat traduïda a més de 40 idiomes.
La mort d'Auster l'hem conegut de matinada. Més tard, a mig matí, hem sabut també que ha mort als 75 anys Victoria Prego, la periodista que va relatar la transició espanyola. Ho ha avançat El Independiente, que és el mitjà en el qual treballava com a adjunta a la direcció, Montse.
Sí, una de les seves entrevistes més destacades és la que va fer Adolfo Suárez al 1995, en què l'expresident va admetre que no van fer el referèndum sobre la monarquia perquè sabien que perdrien.
Pues es simplemente que cuando que la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían un referéndum monarquía o política.
Ahora eso era peligrosísimo, en ese momento.
Encuestas y perdíamos.
Teníem enquestes i perdíem, deia Suárez en aquesta entrevista, amb el micròfon, això sí, tapat. Per tant, aquest referèndum que no es va fer perquè, segons totes les enquestes de què disposava el govern espanyol, guanyava la República. Priego va ser la subdirectora del diari El Mundo i va presidir l'Associació de la Premsa de Madrid. I ara bones notícies, perquè el nivell dels embassaments catalans i concretament del sistema Ter Llobregat ha pujat més d'un punt en només un dia gràcies a les últimes precipitacions. Això situa les reserves actuals a nivells del mes d'octubre de l'any passat. A les conques internes els embassaments se situen al 19,6% de la seva capacitat. Ahir estaven al 18,3%. Purificació Barcelona és una pujada similar a la que registra el sistema Ter Llobregat.
Sí, en només un dia ha passat d'un 19,2 a un 20,48% i tots els seus embassaments, a excepció de Sau, superen aquest 20% de les seves capacitats. Aquest embassament i el de Riudecanyes, Siurana i d'Arnius Boadella són els que encara mantenen els nivells de reserves més baixos. En canvi, Susqueda està ja al 26,56%, la Baells a un 29,45%, la Llosa del Cavall a un 21,58% i Sant Ponç a un 31,52%. I el que acumula un nivell més alt seria el Pantà de Foix, amb un 65,35% de la seva capacitat.
I aquí encara caldrà sumar-hi l'aigua que encara continua baixant pels rius i que encara d'arribar als embassaments. També tota la que ho ha de fer quan comenci el degel, amb les altes temperatures que s'esperen els pròxims dies, i la que encara pot caure, segons ens deia en Francesc Mauri. Això a Catalunya. Mentrestant, al món, els Estats Units estan decidits a arrencar un acord de treva entre Israel i Hamas. I qui intenta aconseguir-ho és el secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, que és per segon dia a Tel Aviv i creu que si els islamistes rebutgen l'última proposta israeliana seran els responsables del fracàs. Hamas critica que se'ls carregui tota la pressió. Anem cap a Jerusalem, Roser Oliver.
Bon dia. Mentre Netanyahu sembla torpedinar els avenços per aconseguir un alto al foc a Gaza anunciant que tirarà endavant l'ofensiva sobre Rafah, tant si hi ha treva com si no, Antony Blinken pressiona, sobretot a Hamas, perquè s'arribi a un acord ja. Això és el que ha dit el secretari d'Estat nord-americà durant una trobada amb el president israelià Isaac Herzog.
Estem decidits a aconseguir un alto al foc que porti els hostatges a casa i fer-ho ara. L'únic motiu que ho podria frustrar és Hamas. Hi ha una proposta sobre la taula i, com hem dit, no hi ha retards ni excuses. El temps és ara.
El secretari d'Estat nord-americà s'ha reunit després amb Benjamin Netanyahu. A més de les negociacions per un alto al foc, un dels objectius de Blinken en aquesta setena gira pel Pròxim Orient és augmentar el flux d'ajuda humanitària cap a Gaza. A les últimes setmanes i després de fortes pressions internacionals, Israel ha permès l'entrada de molts més camions a la franja, però encara són del tot insuficients. Blinken porta una llista de coses a millorar.
I mentrestant, als Estats Units puja la tensió entre els estudiants pro-palestins i grups pro-israelians precisament per aquest context de guerra a Gaza. El que sentiu és la batalla campal que hi ha hagut a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, quan un grup d'emmascarats pro-israelians han irromput aquesta matinada al campament dels estudiants pro-palestins. Ens ho explica des de Washington en Francesc Garriga.
La Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, ha viscut aquesta passada matinada enfrontaments entre manifestants pro-palestins, que hi eren acampats, i grups de persones pro-Israel, que s'hi han presentat, en algun cas, vestits de negre i màscares blanques. La violència ha provocat la intervenció de la policia, que fins ara, a Califòrnia, no havia pres part de les protestes. La universitat reclama l'aixecament del campament perquè diu ja no és segur. Mentrestant, a l'altra punta del país, la policia ha desallotjat la Universitat de Columbia, a Nova York. Un dispositiu de centenars d'agents ha detingut desenes de manifestants aquesta passada matinada. Uns manifestants que dimarts havien ocupat un edifici del recinte. L'edifici ja és lliure. La direcció del centre demana als agents que no margin de les seves instal·lacions fins passat el 15 de maig, dia de graduacions.
Catalunya migdia.
No puc veure què passa.
Un home queda paralitzat i connectat a un respirador artificial.
Quant de temps estarà així?
La paràlisi és irreversible.
Però viatjarà molt i ajudarà centenars de malalts com ell.
Perquè no vull només sobreviure. Vull viure la vida de veritat.
Protagonitzada per Andrew Garfield. Respira. És la gran pel·lícula. Aquesta nit, a la plataforma 3CAT i a TV3.
Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Fins a les quarts, informació esportiva amb Enric Isidro. Avui, 1 de maig, pendents novament del Barça femení de futbol.
El líder destacat de la Lliga Femenina rep a les 6 de la tarda el Madrid Club de Futbol en el partit pendent de la 25a jornada de Lliga. Amb un triomf, el conjunt blaugrana se situaria 14 punts per sobre del Real Madrid, segon classificat, quan faltarien 15 punts per disputar-se. Per tant, aquest mateix cap de setmana el Barça podria ser ja campió de Lliga. Un moment transcendental que valora el tècnic Jonathan Giraldez.
Bueno, són molt bones setmanes ara les que em venen, perquè tindrem la possibilitat de guanyar un títol cada setmana. El primer de tot és intentar guanyar la Lliga el més aviat possible. Per això hem de guanyar els dos partits per suposat que tenim aquesta setmana i l'afrontem amb moltíssimes ganes.
La presència de la davantera madrilenya Ari Arias és l'única novetat en la convocatòria de 23 jugadores. També en futbol, avui juga el segon partit d'anada de les semifinals de la Lliga de Campions masculina. A les 9 del vespre començarà el Borussia de Dortmund Paris Saint-Germain. L'entrenador del PSG, Luis Enrique, preveu una eliminatòria complicada.
Creo que se va a parecer mucho a los cuartos de final por la manera que tiene de jugar al fútbol y de interpretarlo el Dortmund, por la manera que tenemos nosotros. Creo, además, que no está en nuestra idea o en nuestro manual ir a especular. Nosotros venimos a ganar el partido aquí mañana con nuestro fútbol y creo que puede ser un digno espectáculo para toda la gente que está en el fútbol.
Aquest partit el podreu seguir per la transmissió que en farem per l'antena digital a l'app i al web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. Jugat ahir, Bayern de Múnich 2, Madrid 2. Carlo Ancelotti, tècnic de l'equip blanc, assumeix que patiran, però sent conscients que jugaran la tornada al Santiago Bernabéu.
Faltaba un poco de intensidad en los duelos, hemos perdido muchos duelos. El partido lo hemos terminado bastante bien. Obviamente la eliminatoria está igualada, hay que sufrir 90 minutos, pero en un ambiente que todo el mundo conoce.
Els partits de tornada es jugaran entre dimarts i dimecres de la setmana vinent. I a tot això afegir que l'Espanyol ha fet aquest matí un entrenament de portes obertes aprofitant el festiu de l'1 de maig. Més de 1.000 persones han presenciat la sessió preparatòria de cara al partit de diumenge a casa davant l'Sporting de Gijón de la 38a jornada de Lliga. Parlem ara de bàsquet. El Barça està només una victòria de poder disputar la Final Four de l'Eurolliga masculina per quarta vegada seguida. Ahir va superar a la pròrroga l'Olympiacos per 80-82 en el tercer partit de la sèrie de quarts de final. Demà, l'equip de Roger Grimau pot aconseguir la classificació directa, però en cas de derrota, el Barça ha recuperat el factor pista i el cinquè i definitiu partit del play-off es jugaria al Palau Blaugrana. Grimau, però, no es vol confiar.
Som conscients que això són punts i vam començar, vam perdre el primer punt, vam guanyar el segon, hem guanyat el tercer. Anem pel quart, oblidant-nos de tot el que ha passat anteriorment. Anar molt dur, contents per haver fet un bon partit i per haver guanyat, però ni molt menys això està decidit ni tancat, només faltaria.
També jugat ahir Maccabi de Tel Aviv 85, Panathinaikos 83. Els israelians dominen la sèrie per 2-1. Avui El Madrid pot aconseguir per la seva banda el bitllet per a les semifinals de la final a 4. Visita el Baskonia a 8:45 amb la seguretat de dominar el playoff per 2-0. També avui Fenerbahçe-Mónaco a 15:45 aparellament empatat a 1. Pel que fa al tennis, avui juguen els quarts de final del Masters 1000 de Madrid, el quadre femení en joc. El Yulia Putintseva-Elena Rybakina amb empat a 1-7. Més tard jugarà el Mirra Andreeva-Arina Sabalenka. I ja van quedar definida la primera semifinal. La jugarà Nick Swiatek i Madison Keys, el quadre masculí. Avui primers partits de quarts de final. A partir de les 4, Carlos Alcaraz en rei Dublev. I ja al vespre, Taylor Fitz-Francisco Cerúndolo. Els dobles masculins, Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, s'enfronta aquesta tarda als belgues Gil i Blieguen als vuitens de final.